Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Salutacions i bon dia, molt bon diumenge. Aquest passat divendres, Pere Casaldàliga va fer 90 anys. El bisbe emèrit de São Félix do Araguaia, l'anomenat també bisbe dels pobres, continua, malgrat la seva malaltia de Parkinson, fent els seus rituals diaris. L'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga ha organitzat un acte d'homenatge i l'editorial Claret una exposició de llibres i de fotografies del missioner claretià. Avui en parlarem amb Ricard Costa Josà, que és el provincial dels missioners claretians de Catalunya. I avui volem parlar-vos també del Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center. Les obres per fer realitat el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa que es començaran a fer durant aquest primer quadrimestre del 2018. La inversió total és de 30 milions d'euros i fins al moment s'ha recaptat la meitat d'aquests diners a través de la campanya solidària Pels Valents, para los valientes. Entitats, empreses, particulars i col·lectius ben diferents s'estan implicant en l'organització d'esdeveniments per recaptar fons per aquesta causa. Avui en parlarem també, ho farem, amb Glòria García. I com sempre, a la recta final del Paraules tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda al pare Ricard. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia i bon diumenge a tots.
Ja tenim el bisbe Pere Casaldàliga amb 90 anys. Tot i la seva feblesa, continua fent anys i continua actiu dintre de les seves possibilitats, oi?
Sí, en aquest moment ben acompanyat i ben atès, però ell continua certament amb la seva presència i ajudant-nos i veient-nos també com va assumint i caminant la seva pròpia feblesa, en aquest moment física, però en el seu coratge i amb un cap lúcid.
Catalunya li ha estat fent aquests dies diferents actes d'homenatge, també l'associació d'amics del Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i també des de l'editorial Claret, perquè de fet des de l'editorial el que es vol sobretot és veure i donar a conèixer la seva vessant més de missioner claretià, oi?
Bé, des del món de Claret o des del món de l'editorial s'han anat fent diverses coses al llarg dels anys, no? A part de des de publicar les seves obres i llibres, doncs, que remunten, doncs, ben enllà. Precisament l'any passat, celebrant els 89 anys, inauguràvem o posàvem el que la sala de la llibreria, que ja portava el seu nom, no? La sala Pere Casaldàliga, inauguràvem també el memorial, precisament, no? I amb els rètols i amb la seva figura, precisament perquè fos més visible també aquesta sintonia i aquest esperit de germanor que ell ens deia quan va acceptar de posar el nom a la sala, no? Aquest esperit de germanor, de comunió i d'esperança sempre en un treball i de recerca del regne. La Claret el que va voler va marcar, motiu d'aquest aniversari dels 90 anys, una mica recollir-ho i fer-ho simbòlicament d'una manera ben senzilla, que és la que li agrada a en Pere, amb una exposició fotogràfica que quedaria de moment permanent a la llibreria, ben senzilla, i temporalment una vitrina on es recull la seva obra, no? Quins han estat els seus llibres i la seva obra de publicació, a través de la qual ell també ha fet arribar el seu missatge i l'hem pogut compartir tanta gent al llarg de tants anys.
Casaldàliga, 90 anys, és el nom de l'exposició. Quines són les fotografies que es poden veure?
A veure, actualment sabeu que es va publicar el llibre fa un temps del Guerrero amb totes les fotografies que ell havia fet allà. S'ha fet una selecció de 5 fotografies, no? 5 senzilles fotografies. En aquest moment el llibre en contempla més, però s'han volgut triar expressament 5 fotografies que recollissin el que és les seves causes, perquè Pere sempre parla, quan se li fa un homenatge, que ell són les seves causes, en tot cas, no? Allò que amb ell el motiva. I, per tant, d'alguna manera que reflectís el que han estat aquests prop de 50 anys ja de vida a São Félix, a l'Araguaia, i, per tant, al costat de la seva gent.
De fet, el provincial dels missioners claretians a Catalunya, el pare Ricard, que avui ens acompanya al Paraules de Vida, també ha mantingut molt de contacte amb ell, oi? Com està?
Jo, si és directament amb ell, no. Jo, personalment, jo l'he seguit com a claretià des de fa anys, i per la presència i com a provincial, doncs evidentment per l'interès per un germà en aquest distanciament, tot i que ell pertanyia a una altra província religiosa claretiana, no?, que era Aragó en el seu moment. En tot cas, ell ara està en un estat de salut molt delicat. Ell, com ell anomena a la seva malaltia, no?, el germà Parkinson, que l'ha anat acompanyant en aquests darrers anys i que certament en la seva evolució, no?, primer doncs era el germà Parkinson que es feia present i que doncs arribava l'oblit, fins que li va anar afectant ja aspectes importants, no?, a la mobilitat, a la parla. Quan li ha afectat a la parla, això també l'ha deixat també molt, una mica ja en una limitació més de dependre dels altres per poder entendre la seva expressió, aquells que més proper té i que més el coneixen. En canvi, amb la ment, no?, amb el cap, el té lúcid, no? Llavors aquells que el coneixen més i que estan més a prop seu sí que ens ajuden i ajuden a acabar-lo d'anar entenent, per dir-ho així, en el que ell expressa, no? Perquè ja, com diem, el germà Parkinson únicament li ha impossibilitat les seves dues grans facilitats de comunicador, no?, l'escriure i la parla.
Aquests dies llegia a la premsa, s'han fet diferents reportatges sobre la seva figura, i llegia que ell encara continua aixecant-se ben d'hora i pregant, tenint el seu temps de silenci, el seu temps de recolliment.
Sí, ell el ritme seu de vida, diguem, no?, allò que fonamenta la seva vida que l'ha acompanyat sempre, que ha sigut l'activisme i l'activitat a favor dels altres i sempre sense horaris quan el necessitaven, però compaginat, com ell ho sempre, en els seus moments, la missió amb la contemplació, no? Per tant, en aquells moments llargs de trobada solitària amb el Senyor a la capella, això, ell continua fent-ho, no?, i continua buscant aquests espais de la mateixa manera que sent present a les celebracions de la comunitat sempre que pot, no?, en aquest moment, doncs, a primera fila, l'estola, com podem fer també aquí a casa nostra, anava a dir, amb l'avi, allà l'anomenen l'avi, no?, la seva gent l'anomena l'avi, no?, el claretià, el missioner, el bisbe, però la seva gent l'anomena l'avi Pere, no?, doncs com l'avi de la llar, l'avi de la casa, però que és present, i per tant, és present en la vida de la comunitat, com l'avi ho és en la vida de la família, enmig d'aquestes limitacions. I com deien, el cap lúcid li permet aquestes temporalitzacions de tranquil·litat, encara que físicament se l'hagi d'ajudar per a l'ubicació, però li permet certament reforçar i, jo suposo, també oferir al Senyor aquests moments.
De fet, a l'acte d'homenatge que se li feia el passat divendres també s'incloien peces musicals, una part musical de l'acte en el qual s'interpretaven peces espirituals negres.
Sí, en aquest cas, el divendres, en aquest acte organitzat per Araguaia, no?, en aquest homenatge de Pere Casaldàliga, i amb intervencions, doncs, de figures del món de la comunicació, però que l'han tingut també sempre present i que l'han conegut i que potser al llarg dels anys s'hi han fet present, l'han entrevistat, no?, i l'han anat acompanyant també i ens han fet arribar el seu ressò. Era un acte que volia recollir, no només les paraules d'homenatge o de recordatori d'en Pere en la seva trajectòria, en la seva història, sinó també ell s'ha manifestat sempre en el món cultural, no?, la poesia, l'art, la ràdio, i per tant també volgué fer arribar a través d'aquestes peces musicals i de la musicalització dels seus poemes aquesta contextualització en l'acte. Ells seran allà, doncs, a favor d'aquelles comunitats que ell ha treballat més.
Creu, i ja per acabar, que se li estan fent els actes de reconeixement que es mereixen Pere Casaldàliga aquí a Catalunya, al seu país?
Home, aquesta setmana, déu-n'hi-do la quantitat d'actes i d'homenatges o de coses que surten d'ell, no? El Pere, com sempre diu, és un home que, tot i haver tingut molts premis i molt reconeixement, ell, doncs, no és el que cerca ni el que busca, no? Jo crec que reconèixer la figura del testimoni del Pere en aquests anys, en aquest moment, en els 90 anys, és reconèixer també una fidelitat a una vocació i a un servei entregat i lliurat a tanta distància d'aquí, no? Però són 50 anys de vida entregada amb convicció i des d'aquell paratge seu de l'Araguaia, com ho va fer sempre en els anys anteriors a la seva trajectòria missionera aquí, a les terres de Catalunya, de Madrid, d'Aragó, etc., amb una visió oberta al món, no? Les seves causes i la seva mirada han sigut sempre una visió que ha ajudat a desvetllar l'interès per la dignificació de la persona i de la justícia arreu. Jo crec que en aquest sentit, aquest ressò del que ha estat i de què és la seva vida, és l'homenatge que ell més agraeix, no? Aquest ressò a favor del que realment importa, que són les persones, i de descobrir aquella font que també l'ha impulsat, que és l'Evangeli, i Jesucrist.
Doncs des d'aquí, des del Paraules de Vida, ens unim també a aquestes felicitacions pels 90 anys del bisbe Pere Casaldàliga. Avui hem conversat amb el pare Ricard Costa Josà, que és el provincial dels missioners claretians aquí a Catalunya. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies i bon diumenge a tots i bon camí cap a la Pasqua.
Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I com us dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya la Glòria Garcia. Ella és la responsable de la unitat de captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Glòria, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Esteu immersos en la campanya per la construcció del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center. De fet, ja d'un pressupost bastant considerable, ja porteu recaptats, crec que més de la meitat, oi, del que es necessita?
Sí, exacte. És un projecte molt ambiciós pel que ens estem preparant i portem treballant més de 10 anys per fer-ho possible. És un centre monogràfic pel tractament i la investigació del càncer infantil i, malgrat que no és un hospital nou, això ho volem deixar molt clar des del primer moment, serà un centre on tractarem només el nen oncològic, però està totalment associat a l'Hospital Sant Joan de Déu, el pressupost, la inversió que necessitem és molt alta, són 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres el 15 de febrer de l'any passat doncs vam començar aquesta campanya per aconseguir-los i ara estem molt contents perquè hem traspassat la meitat i a més tenim en gestió altres grans donacions que ens podrien donar unes també grans alegries en les properes setmanes, no? Per tant, està costant molt, li estem dedicant molta feina i molta il·lusió, però estem molt contents.
Perquè la gent ho pugui visualitzar a través de les xarxes socials, s'ha conegut com la campanya Para los Valientes, pels valents, oi?
Sí, Para los Valientes, i no ens vam equivocar ni un mil·límetre quan li vam posar aquest nom a la campanya, perquè si la gent entra en la pàgina web és paralosvalientes.com i allà hi ha penjat molt material, molts vídeos, que al final el focus el posen en el que realment és important en aquest projecte, no? Que són els nens i les seves famílies. I aquests nens transmeten una valentia, una serenor, que realment impacta, no? Com veus que amb la mentalitat d'adult, com aquests nens viuen la seva malaltia i que és el que doncs esperen de les seves famílies, de la gent que els envolta. Per tant, és un projecte pels valents, però també demanem aquesta valentia de tota la ciutadania, no, per ajudar-nos a fer-ho possible.
Com deies, hi han hagut grans donacions, hi han hagut fins i tot gent de la cultura, dels esports que han fet grans donacions, i sobretot també el fet de donar a conèixer la iniciativa, la campanya, no?
Nosaltres des del primer moment vam voler aquest projecte, de fet, diguem que és l'hospital de tots i per tots. Volíem que qualsevol ciutadà, qualsevol entitat, qualsevol persona que volgués participar pogués fer-ho. Per això nosaltres acceptem donacions des d'un euro fins a milions d'euros si algun dia arriben, no? Però és importantíssim que aquest projecte la ciutadania, la societat civil se'l faci seu. I ja dic, la campanya de microdonació que vam tenir la sort que va apadrinar o que ens va ajudar a fer visible el Leo Messi, que això va fer que arribés a tot arreu i que mai podríem haver pagat una campanya de publicitat com aquesta, doncs això va permetre que molta gent ens hagi ajudat a fer petites donacions, que a vegades penses, bueno, i amb un euro, dos, tres, què faré, no?, amb un projecte tan gran. Doncs és que gràcies a aquestes donacions, quan les juntes, és quan arribem a aquestes quantitats tan importants. Per tant, qualsevol donació, jo animo qualsevol persona que vulgui participar, que això serà una realitat, que en pocs mesos començarem les obres i que el dia que això estigui acabat, el sentiment aquest d'orgull de dir jo he format part d'això, no? Jo l'he fet possible, crec que això no tindrà preu.
De fet, ja s'han planificat per aquest primer quadrimestre de l'any de començar a fer les obres, oi?
Sí. I a més, mira, t'explicaré una anècdota, però que ho diem moltes vegades. Us deia abans que aquest centre estarà ben bé al costat de l'Hospital Sant Joan de Déu, és el que fins ara era l'edifici docent, on hi havia les classes d'infermeria. Està separat, per qui coneix l'hospital, separat de l'edifici principal per un carreró molt estret. Però l'edifici de l'hospital està a Esplugues i aquest edifici, que serà el Cancer Center, està a Barcelona. I ha d'unir-los un pont, no? Llavors aquest pont unirà dos municipis, en el qual la complexitat arquitectònica i administrativa que hi ha al darrere és important, no? Però tot i així, esperem en pocs mesos poder començar l'obra.
Important també la cadena que hi ha hagut de solidaritat, no? Perquè que fins i tot hi ha hagut col·lectius com les policies locals, però també entitats a pobles que fan activitats, que organitzen activitats amb el rerefons de la recollida de diners per la campanya, no?
Exacte, hi ha iniciatives de tot tipus. Ara n'hi ha una que està fent molt de soroll a les xarxes de molts cossos de policies municipals en molts municipis de Catalunya. No va començar a Terrassa, però s'hi han sumat moltíssims. No sé, no voldria dir, em deixaré molts, però, per exemple, Esplugues mateix o Sitges, ja estan distribuint uns escuts, no, que posen uns escuts pels valents, i estan aconseguint moltíssims fons. També els policies de Terrassa van fer un calendari que ha tingut un èxit enorme. I tantes escoles, bueno, ajuntaments, Calella en el seu dia també, Calella es va volcar.
Calella va ser una de les poblacions pioneres també, no?, que van començar
sí,
a fer activitats.
Sí. Van tenir, malauradament, un pacient molt vinculat a Calella, que a més va protagonitzar l'inici de la campanya, el Fèlix ens va deixar i s'hi va volcar tot el municipi, s'hi va volcar. I doncs això, són festes, són curses, xocolatades, qualsevol activitat solidària que ajudi a reunir aquests fons per aquest projecte.
Vosaltres ho teniu tot centralitzat a la pàgina web, no?, Para los Valientes.
Sí, Para los Valientes. També hi ha un correu electrònic de contacte, el paralosvalientes arroba sjdhospitalbarcelona.com. Hi ha, si s'entra a la pàgina web, allà hi ha totes les maneres que ens poden proposar aquest tipus d'iniciatives. I nosaltres ens posaríem en contacte amb tothom que ens vulgui ajudar per fer possible aquest Cancer Center.
Glòria, i com deies a l'inici, no?, que el Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center ha de ser la referència europea a nivell del tractament del càncer oncològic infantil, no?, pediàtric.
Sí, perquè això és una cosa que no tothom sap. Quan parlem de càncer en general, ho posem tot el mateix sac, però el càncer que té el nen no té res a veure amb el que tenim les persones adultes. És un càncer que no va vinculat a l'edat, ni a què hem begut, ni a què ens hem tocat el sol i què hem menjat o si hem fet esport. Aquest és el càncer que tenim als grans, no?, que pots fer prevenció i que, bueno, tenim més càncer perquè vivim més anys i perquè també és veritat que estem sotmesos a una sèrie de gens, doncs, més o menys tòxics, no? El nen no té res a veure amb això. Els nens ja neixen moltes vegades amb l'alteració genètica que donarà lloc en aquest tumor i és un procés lligat al desenvolupament, és quan ens parem a pensar, no?, d'una sola cèl·lula fem una personeta de 3 quilos i mig en 9 mesos. Clar. Això és tan complex, no?, que el miracle és que surti bé. No? I a vegades algú falla, i quan falla pot ser un origen de moltes malformacions, però també d'un tumor. Per tant, són malalties rares. I hi ha un càncer de nen per cada 200 càncers d'adults, amb el qual tenir un centre on realment hi hagi especialistes amb aquesta malaltia és clau, perquè el número de nens que tractes és molt important per tenir més expertesa i poder tractar millor, no? Per tant, nosaltres ara, Sant Joan de Déu, ja és el centre de tot l'estat espanyol que veu més nous casos a l'any, i ens hem quedat petits. No podem atendre la quantitat de pacients que ens venen d'arreu del món per poder, doncs, tenir tractaments de rescat, que es diuen, no?, quan el tractament estàndard falla, doncs tenir una última esperança, un últim recurs per intentar salvar el teu fill o la teva filla. Per això ens venen nens de tot arreu i no hi cabem. Llavors, el que hem fet és dir, bueno, anem a fer-ne un altre més gran. I aquest més gran ens assessoria amb el centre més gran d'Europa. A vegades algú ens ha trucat i ens ha dit, escolta, però cal fer el més gran d'Europa? No és que el nostre objectiu sigui fer el més gran d'Europa, és que vam dir, aviam, ara estem al voltant de 300 nous casos l'any. Doncs com a mínim fem-lo de 400, perquè si no, perquè fem una obra així tan gran, no? Per
clar, una inversió molt gran, clar.
Exacte. I això vam veure que realment, si fem un centre amb capacitat per atendre 400 nous casos a l'any, aquest centre seria el més gran d'Europa.
Glòria, doncs, per acabar, anima també els oients del Paraules de Vida de Catalunya Ràdio perquè hi participin en aquesta campanya pels valents, para los valientes.
Jo, de veritat, ho he dit moltes vegades, hem arribat fins aquí treballant molt, sobretot les famílies que ens hem vist afectades per aquesta malaltia. Però jo el que demanaria és trencar aquest cercle i no esperar haver-ho de necessitar en primera persona per saber quant d'important és tenir un centre com aquest al costat de casa o a prop de casa per poder tractar una malaltia tan dura i tan cruel com és aquesta. I per tant, entre tots, o sigui, mai saps quan necessitaràs un centre com aquest, perquè aquesta malaltia és aleatòria, no es pot prevenir. O sigui que si entre tots el podem fer possible, escolta, serà un bé i un actiu per tota la societat, pels nens d'ara i pels de demà i els de demà passat, perquè malauradament no hi ha res que puguem fer per preveure que un nen tingui càncer.
Glòria García, responsable de la unitat de captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. aquesta setmana a Catalunya ha fet fred de valent i no he pogut deixar de pensar en tanta gent que viu i dorm al carrer. Segons el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, només a Barcelona i segons el recompte que es van fer el maig de l'any passat, hi viuen més de 1.000 persones. I segons l'enquesta que ells mateixos van fer el juny de l'any passat, a 358 persones que viuen al carrer a Barcelona, el perfil mitjà d'aquest indigent del carrer seria el d'un home que fa més de 3 anys que està al carrer, amb un alt grau de vulnerabilitat i d'una edat mitjana de prop de 45 anys, atès que les edats estan compreses entre els 25 i els 55 anys, i que només un 10% són dones. Pel que fa al seu origen, només una tercera part és de l'estat espanyol. La resta de les dues terceres parts que viuen al carrer a Barcelona són principalment de Romania, d'Itàlia o del Marroc. Però, de les declaracions d'en Ferran Busquets, em quedo només amb dues frases. Primera, que qualsevol persona pot acabar al carrer. I segona, que de mitjana una persona que dorm al ras viu 20 anys menys que qualsevol altre ciutadà de Barcelona. Déu-n'hi-do. Canviem de tema. Dimecres passat començava amb la Quaresma i he trobat molt interessant les reflexions que ens dona el Papa Francesc en el seu missatge en motiu de la Quaresma d'enguany. N'assenyalo tres coses. En primer lloc, el Papa parla dels falsos profetes i els descriu de la següent manera. Diu que són com encantadors de serps, o sigui, s'aprofiten de les emocions humanes per esclavitzar les persones i dur-les on ells no volen. Quants fills de Déu es deixen fascinar per les seduccions d'un plaer momentani que els confon amb la felicitat? Quants homes i dones viuen encantants per la il·lusió dels diners, que els fa en realitat esclaus del lucre o d'interessos mesquins? Quants viuen pensant que es valen per ells mateixos i cauen presos de la soledat? Uns altres falsos profetes són aquells xarlatans que ofereixen solucions senzilles i immediates pels sofriments, remeis que tanmateix són completament inútils. Quan són els joves als quals se'ls ofereix el fals remei de la droga o d'unes relacions d'un sol ús, de guanys fàcils però deshonestos? Quants es deixen captivar per una vida completament virtual, en la qual les relacions semblen més senzilles i ràpides, però després resulten dramàticament sense sentit? Aquests estafadors no sols ofereixen coses sense valor, sinó que treuen el que és més valuós, com la dignitat, la llibertat i la capacitat d'estimar. És l'engany de la veritat que ens du a presumir de les nostres qualitats, fent-nos caure en el ridícul, i el ridícul no té marxa enrere. No és una sorpresa, des de sempre el dimoni, que és mentider i pare de la mentida, presenta el mal com el bé i el que és fals com a veritable per confondre el cor de l'home. Cadascun de nosaltres, per tant, està cridat a discernir i examinar en el seu cor si se sent amenaçat per les mentides d'aquests falsos profetes. Hem d'aprendre a no quedar-nos en un nivell immediat, superficial, sinó a reconèixer quines coses són les que deixen en el nostre interior una petjada bona i més duradora, perquè venen de Déu i certament serveixen pel nostre bé. En segon lloc, el Papa Francesc també ens alerta del perill d'un refredament del nostre cor i ho denuncia tot dient que allò que paga la caritat abans que res és l'avidesa pels diners, arrel de tots els mals, a la qual segueix el rebuig de Déu i, per tant, el fet de no voler buscar consol en ell, preferint quedar-nos amb la nostra desolació abans que sentir-nos confortats per la seva paraula i els seus sagraments. Tot això ens transforma en violència, que es dirigeix contra aquells que considerem una amenaça per les nostres certeses: el nen que ha de néixer, l'ancià malalt, l'hoste de pas, l'estranger, i així com el proïsme que no correspon a les nostres expectatives. I finalment, el Papa Francesc també ens proposa a tots, més enllà dels catòlics, una acció comuna per ajudar els altres. Voldria, diu, que la meva veu traspassés les fronteres de l'Església Catòlica perquè arribés a tots vosaltres, homes i dones de bona voluntat, disposats a escoltar Déu. Si us sentiu afligits com nosaltres, perquè en el món s'estén la injustícia, si us preocupa la fredor que paralitza el cor i les obres, si veieu que es debilita el sentit d'una mateixa humanitat, uniu-vos a nosaltres per invocar junts Déu, per dejunar junts i entregar junts el que podem com a ajuda per als nostres germans. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Fran López ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Ara fa uns dies vaig parlar amb una persona que em deia: «Soc cristià de tota la vida, però tot el que hem viscut aquests darrers mesos a casa nostra m'ha desorientat fins al punt de perdre la vitalitat i la joia interior amb què vivia abans». «Felicitats», li vaig respondre. «Sí, felicitats perquè has pres consciència de com un fet exterior està afectant la teva vida interior. Prendre consciència és el primer pas per poder reorientar la nostra vida per la nostra conversió personal. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Aquesta és la invitació de Jesús a l'inici de la seva activitat missionera, que la reforma litúrgica ha recuperat per al ritu de la imposició de la cendra al començament de la Quaresma. La Quaresma és un bon temps per revisar la nostra vida interior. Hi ha força cristians, especialment agents de pastoral, que en aquest temps quaresmal participen en un recés espiritual més o menys llarg. Un dia o uns dies de recés, lluny de l'enrenou de la jornada de la vida centrada en el treball professional o en les tasques pastorals, ens obren al silenci, a escoltar el nostre interior i a escoltar la veu de Déu que ens parla mitjançant inspiracions profundes. Tornar a deixar que Déu ocupi el centre de la nostra vida i poder fer l'experiència de com això ens ajuda a recuperar el to vital és la nostra gran conversió, el gran canvi d'orientació en la nostra vida. El recés espiritual provoca aquest canvi de lloc i de ritme, aquest deixar temps per escoltar el nostre interior, aquest posar-nos en contacte amb la paraula de Déu, aquest obrir-nos a l'acompanyament espiritual que fa possible que ens adonem de com estem realment, del que ens ajuda i de què hauríem de dejunar per recuperar el to vital interior. L'essencial del dejuni és ser capaç de no ser esclau d'allò que ens aparta de Déu. El dejuni ens fa adonar de com les imatges, els objectes i les sensacions que ens envolten reclamen la nostra atenció constantment i ens distreuen. Tenint en compte l'objectiu de ser forjadors de concòrdia que ens hem marcat per aquest nou any i enllaçant amb les paraules que em va dir la persona de què us parlava al principi, deixeu-me oferir-vos un possible dejuni per al temps de Quaresma d'enguany. En aquest sentit, us convido i em convido a mi mateix a viure aquestes propostes. 1. Dejunem del reenviament de missatges controvertits a les xarxes socials. Ens cal una distància i un cert humor. Només reenviem-nos missatges que regalin alegria i pau. Les notícies deixem-les per als mitjans de comunicació. 2. Dejunem d'aquelles converses que ja sabem prèviament que no porten a res positiu i que poden perjudicar la nostra relació. Ajudem-nos a canviar de tema quan algú de nosaltres comenci. 3. Dejunem de tot allò que pugui crear divisió. Aquest és un temps ideal per redescobrir tot el que ens uneix i tenim en comú. Només són 7 setmanes. Creieu que és possible? Demanem sense por ajuda a Déu. A Déu li encanta regalar-nos la seva força per assolir la concòrdia i la comunió en la diferència. Molt bona Quaresma a tothom.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.